Oh, I hope I don't lose you. Please stay. Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marina. L'edició tarda d'avui seguim mirant el cap de setmana i parlarem de dues cites que es faran diumenge. La cursa Delta i la segona edició de l'Americana de Pàdel Solitària a càrrec de Càritas. I com cada dimecres a la tarda comptarem amb la secció de Fanzine 11. El personatge d'avui serà el polèmic exfutbolista Paolo Di Canio. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvingudes i benvinguts. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
Diumenge arriba la segona edició de l'Americana de Pàdel Solidària que organitza Càritas amb la col·laboració del Pàdel Barcelona, el Prat i l'Ajuntament del Prat. Una cita que té com a finalitat donar suport al programa de reforç educatiu de Càritas que s'encarrega de fer un acompanyament dels infants de famílies vulnerables en el seu aprenentatge. Per saber més detalls, ja ens acompanya el coordinador de Càritas al Prat, Pepe Ramírez, i la responsable de comunicació i sensibilització de Càritas, Sant Feliu Vinyet Durant. Bona tarda a tots dos i benvinguts al Prat Esports.
Bona tarda, gràcies.
A primer de tot, com van els darrers preparatius i també el ritme d'inscripció?
Doncs mira, ara ja estem a la recta final, perquè és aquest diumenge, a l'Americana, i de moment molt bona resposta. Les inscripcions estan anant a molt bon ritme, la veritat, i bé, es nota que hi ha ganes de sumar-se a aquesta iniciativa doncs, que combina esport i solidaritat. Així que ja estem doncs, en últims detalls de logística, coordinant cosetes amb el club, amb les empreses col·laboradores i esperant que tot surti bé diumenge.
Per tant, doncs, el ritme és bo, ens alegrem d'això. Aquesta sí. No és la primera, com dèiem, és la segona. L'any passat es va celebrar la primera edició, que suposo que també va servir, no, Pepe, per millorar doncs, alguna cosa que potser no va funcionar tan bé en la primera i que s'ha arreglat en aquesta segona.
Correcte. Sempre quan comences queden coses penjades i et serveixen d'experiència per la segona vegada doncs, procurar fer-ho millor, no? Aquest ha sigut el cas i la veritat és que la resposta, i em sembla que ho hem fet més bé que l'any passat perquè hem omplert les 10 pistes pràcticament de participants i la col·laboració també ha sigut més extensiva que l'any passat, sí, per part d'entitats i d'empreses col·laboradores.
Perquè per participar en aquesta cita, què s'ha de fer?
Bé, per participar, vull dir, és molt senzill. Hi ha cartells penjats, hi ha el codi QR, que la gent pot, quan veu el cartell penjat, que encara falten alguns cartells per posar, amb el codi QR, li dona accés a participar, o bé com jugador, o bé com participar a la rifa de tot el material i productes que ens han donat, afortunadament, empreses i entitats d'aquí del Prat. Indiferentment per això, també connectant amb l'Instagram de Càritas, també es pot accedir a aquest mateix enllaç per poder fer l'inscripció. Uh-huh. Avui en dia tot funciona d'aquesta manera, perquè, i el boca a boca també, perquè el boca a boca també, encara que sigui primitiu, però també fa efecte en qualsevol motiu o qualsevol experiència que es pugui fer en el món.
Perquè hi ha una xifra, un objectiu econòmic al que es vulgui arribar?
Bé, evidentment, la finalitat, sí, evidentment, és aconseguir la part econòmica que sí, però més que més de sensibilització, que la gent sàpigui que Càritas no només dona roba i menjar, fa també aquesta feina, aquest programa educatiu, que realment és molt necessari a famílies que estan precàriament vivint al Prat i aquests nens necessiten aquest tipus d'ajuda, cosa que els instituts no poden fer de manera tan individualitzada com ho vam fer nosaltres.
Ara anirem a la part esportiva, però com deies, la part més important doncs, d'aquest esdeveniment és aquesta vessant solidària, no? En aquest cas, donar suport al programa de reforç educatius de Càritas del Prat. A la portada hem fet 5 cèntims, però expliqueu-nos amb més detalls en què consisteix aquest programa d'acompanyament?
Mira, l'acompanyament tenim com dos apartats. Vull dir, el que va orientat a nens, infants de 6 a 12 i els adolescents de 12 a 16. El primer l'anomenem reforç escolar i el segon brúixola. Això potser té un sentit més perquè amb aquesta edat de l'adolescència potser necessita una brúixola que els acompanyi i els guia una miqueta en la seva formació i tant a nivell acadèmic com amb la societat, no? El reforç educatiu va destinat, com dic, a nens de primària i que necessiten una ajuda extra per a l'àmbit escolar. Però encara també es treballa el tema emocional i relacional dels nens amb la societat, no? I d'altra banda, la brúixola ofereix aquest tipus de reforç escolar a adolescents i no només també es treballa la part acadèmica, sinó també l'acompanyament personal, emocional i racional i relacional. I més enllà de lo que són els estudis, són un espai de confiança, de seguretat, els participants saben que tenen l'atenció molt més personalitzada i en grups reduïts, que és més eficient.
Ara mateix, quina és la xifra d'infants amb els que tenim en aquest programa actualment?
Actualment tenim una xifra d'entre aquest, diguem, nens i adolescents d'una vintena aproximadament. Al llarg del temps són programes que porten diferents, bastants anys en actiu fent-se servir. Per exemple, el de reforç escolar d'infants està en funcionament des de 2013 i s'ha fet servir o s'han apuntat, s'han registrat 117 infants amb aquest, des de 2013. I la brúixola, que va començar una mica més tard, el 2018, hem acompanyat pràcticament a 72 adolescents, el que va donar una xifra més o menys aproximadament de 190 participants al llarg d'aquest temps que estan en funcionament.
Són molts anys, el programa, com dèiem, porta doncs, més de 10 anys, la brúixola una mica menys, porta doncs, uns 8, si fan el compte ràpidament. Per tant, és temps en el que segurament ja heu tingut feedback, no?, per part de famílies, de centres. Com ha estat aquest feedback que heu rebut per part de les famílies i aquesta millora a través d'aquest acompanyament?
Perdona, Pepe. Sí. No, com ha comentat, amb tots aquests anys de desenvolupament del programa, doncs s'ha consolidat i ha tingut un impacte aquí al Prat i amb una valoració molt positiva, doncs perquè millora el rendiment escolar dels alumnes, tant els de primària com els adolescents, evita que aquests alumnes abandonin, no?, l'escola. En molts casos són edats complicades i són alumnes i infants que tenen una estructura o una vulnerabilitat a casa seva que els pot portar a un abandonament escolar i doncs amb aquest projecte evitem que això passi perquè són alumnes que reben, a part de, com ha dit el Pepe, d'aquest reforç educatiu, doncs reben també un suport emocional que fa que això els doni més confiança en ells mateixos, més autoestima, etcètera.
Anem a la part esportiva. Com dèiem, és la segona edició. A banda d'aquesta millora en la participació, com ens explicàveu al principi, hi ha alguna diferència o alguna novetat respecte al funcionament, o més o menys el que fa la part esportiva?
No, la part esportiva funciona igual. Són 40 participants que juguen tots contra tots i a mesura que vas pujant de pista s'enfronten guanyadors en guanyadors, els que perden amb els que perden i van pujant. Al final arriben a la pista número 1 els que han guanyat més partits i són els que disputen, diguem, la fase final o la final d'on surten els guanyadors i els seus campions. Sí.
Pel que fan els horaris, a partir de quina hora començarà aquesta americana?
Començarà la competició a les 11:30 i durarà 2 hores fins a 13:30. Sí, molt bé, està tot preparat. Hi ha hagut una bona disposició per part del pàdel Barcelona del Prat. Ens han ofert, vull dir, un espai concret amb una pèrgola, amb unes taules per exposar els productes que entren a la rifa, els trofeus dels guanyadors, que per cert aquest any l'Ajuntament ens ha donat els trofeus i unes medalles commemoratives de l'aconteixement. Vull dir que tothom sortirà com a mínim amb una medalla.
Com deies, no només aquesta part esportiva, no?, durant la jornada, sinó també, doncs, hi haurà aquesta rifa, no?, que també, doncs, té el seu valor, perquè també és una altra via, no?, d'ajuda a aquest programa.
Correcte.
I que, doncs, també potser hi ha gent que no s'ha pogut apuntar perquè ha arribat tard o perquè no li agrada jugar a pàdel, o el que sigui, no? Té també aquesta altra via per poder col·laborar i donar suport a aquest programa.
Correcte. Mira, dels 20 euros que paguen els participants, 10 van destinats a tenir ja dret a un tiquet pel sorteig. I, a més, tot el que vingui, familiars, amics, coneguts, que vinguin, comprin el tiquet, també tindran dret a entrar amb la rifa aquesta. Ara enumeraré, si puc, els productes
clar,
que hi ha, que és molt interessant. Sí. A més, també, el que vol participar telemàticament pot comprar el tiquet telemàticament, i encara que no sigui present el dia de la rifa, com que fem nosaltres, que posem a la bossa per extreure els que els hi ha tocat, ja posem a cada número el nom i el telèfon de la persona, que no cal que estigui present, si està present, millor. Però vull dir, és una manera de facilitar la compra i la participació de la rifa, no?
Sí, perquè potser algú diu, és que jo no estaré fins a l'última hora, perquè s'ho doni, un altre, no participo,
exactament.
No?
Exactament. Nosaltres li reservem i ja quedem el dia concret per fer-li l'entrega del que li pugui tocar.
Sí, és que diu ell, eh? Sí. Pots jugar, comprar el tiquet de l'entrada de jugador, que són els 20 euros, però també pots comprar l'entrada de col·laborador i participes al sorteig, que és un sorteig que és una passada, eh? Vull dir, ara el
Home, la veritat és que han sigut molt generosos també el donant. Jo som molt passat demanant, també, potser, a veure, per passar també, doncs, he aconseguit coses que altres no? En principi, el premi del sorteig consta de 3 bosses de productes de supermercats, que aprava 3 bosses, vull dir, plenes, quan vaig anar a buscar-les passaven bastant, eh? 3 bosses de productes de la cooperativa agrícola de Prat, que estan compostes de cremes i sucs de productes del camp, de la terra, i a més, algun producte fred, que em sembla que aquest any es posaran la carxofa típica tan famosa del Prat que tenim, no? 3 bars per 3 pastissos a escollir, que ens les dona la pastilleria Frampoesa.
No està malament, tampoc.
No està malament. Un val de 50 euros per participar, com descompte, amb un menú de restaurant, 2 de vins.
Tampoc està malament.
4 menús per 2 persones de restaurant Can Pizza. A més, Tancuinxa també es dona també uns vals de descompte que es posarem a dintre de les bosses del Welcome Pack que donem als participants, també, vals de descompte del 10%. Després hi ha packs de productes, per exemple, pack de productes de llegums i verdures artesanes de gourmet. 3 lots d'ampolles de vi de bodegues al Cartet. Un lot d'ampolla de cava amb conserves. 2 lots de cava amb formatge i embotits. I un lot d'oli i formatge i embotits. Tot això ha sigut cedit per les empreses que hem volgut col·laborar. Algunes empreses, les menys, han participat en el tema de donació econòmica i altres ha sigut més fàcil, doncs, aportar productes de la seva fabricació o de la seva distribució.
No, més o menys, diguem que pots col·laborar i com a Hisenda pots sortir a rebre, no?
Hi ha molts regals, hi ha 40 participants i em sembla que he comptat per sobre quasi 20 regals, o sigui que serà fàcil.
I els jugadors, amb els 20 euros d'inscripció, reben una welcome pack.
Sí, correcte. Sí, bueno, el welcome,
també, el welcome amb productes també d'alimentació, begudes, material esportiu, detalls varis de les empreses, val? I samarretes també personalitzades per l'ocasió, eh?
O sigui que bé,
serà una jornada.
Sí, s'ha d'anar amb una bossa perquè te'n pots emportar cosetes i per tant, doncs, has d'anar preparat. No et preocupis, Pepe, no et preocupis.
Sí,
més o menys ja amb aquesta llista que hem fet de la compra, déu-n'hi-do la de coses que podran rebre els participants, ja sigui tant a l'americana com en el sorteig.
D'altra banda, comentar que concretament els premis dels guanyadors són 2 trofeus grans i dos de més petits, els grans pels guanyadors i els més petits pels subcampions. I les 40 medalles, que serà una per cada jugador, són cedides aquest any per l'Ajuntament del Prat, gentilment, junt amb el que posem al Welcome Pack, una tovalloleta enrotllada per aixugar-se la suor que per cada jugador.
Per novament a refrescar el missatge, Vinyet, Pepe, per què és important col·laborar, ajudar aquest programa a recaptar fons?
Mira, Vinyet, podria dir-ho, jo faré la meva.
Vinga, va.
Mira, amb aquesta iniciativa, què podem aconseguir? És una manera d'aconseguir esforços que serveixen per ajudar aquestes nenes, nens i adolescents perquè tinguin més oportunitats, perquè tinguin més suport i perquè tinguin millor futur. Sé que és poqueta cosa, però un gra de sorra fa una muntanya. Activitats i iniciatives d'aquest tipus s'han d'agrair i que hem tingut la gran sort de tenir molta col·laboració, com heu vist, i bueno, perfecte, encantadíssim del tema. Si tu pots afegir alguna coseta més...
Bé, no molt més, Pepe, però... Sí. El que ens agradaria transmetre tant al Pepe com a mi és que la importància d'aquest esdeveniment és precisament sensibilitzar, no? I que la gent sigui conscient de que hi ha molts infants que no parteixen del mateix punt, no? Que no tenen oportunitats reals i que sense suport doncs es van quedant enrere, i nosaltres des de Càritas doncs el que volem és donar oportunitats a aquests infants, no? Llavors, per tant, els fons que recaptem doncs ens ajudaran a mantenir els equips professionals que tenim a Càritas, el material educatiu i també doncs activitats lúdiques i altres activitats educatives que fem amb aquests infants i adolescents fora de l'aula, no? Sortides, anar a veure museus, etc. Doncs això una miqueta.
Mm-hmm. I més enllà d'aquesta cita esportiva, hi ha alguna manera al llarg de l'any que es pugui doncs això, ajudar a col·laborar a aquest programa?
Bé. Posem-se en contacte amb Càritas Diocesana de Sant Feliu, que és la nostra central, vull dir, a la seva web, o per telèfon, es pot fer donacions puntuals i es pot fer soci de Càritas fent una aportació periòdica. És una manera, no només per aquest projecte, sinó per els més projectes que tenim a Càritas, que per sobre només els nomenaré.
Sí, si podríem destacar alguns, sí, també per tenir-los, pues mira, present.
Mira, primer hi ha el programa d'acollida. L'acollida és la porta d'entrada de gent que necessita i ve a demanar a Càritas, a on se li fa una fitxa, se li fa un registre, i a partir d'aquí se'ls hi acompanya, se'ls hi orienta i el posem en camí, no? Amb els primers departaments de Càritas, no? Després hi ha un programa d'acompanyament que està dirigit pràcticament a persones grans. Persones grans que poden estar en residències o a cases particulars. És un programa que porten els voluntaris de Càritas, són els que acompanyen aquestes persones. Per què és important? Perquè si una persona està tancada en una residència, no surt a l'exterior perquè no té possibilitat, perquè la seva família no té temps o no pot disposar per poder... O són persones soles, que també es deia el cas, que moltes persones que es fan l'acompanyament fora de les residències perquè estan soles a casa. I, bueno, treure's aquestes dues horetes que pot disposar el voluntari, això és molt
per
ells.
És vida per ells.
Molt.
Sí, sí.
Al carrer, al contacte amb la gent, això és fantàstic, no? Després hi ha un altre programa que es diu Pis Compartit, on tenim, ara en aquesta actualitat, quatre homes, que amb aquests quatre homes se'ls dona una orientació, un acompanyament, una formació. És rotatiu, quan aquesta persona ja té capacitat de poder treballar i incorporar-se al món laboral normal, abandona i entra una persona. És una estança, diguem, temporal, que tampoc fixem una data exacta, perquè depèn, cada cas pues, requereix més o menys temps, no? Però bé, en principi és rotatiu i entra movent també. Aquest any passat hem afegit també un pis que anomenem la Llar Sant Pau, que és una sessió que ha fet la parròquia de Sant Pere i Sant Pau en la mateixa instal·lació de la rectoria. Disposàvem d'un habitatge on vivia un dels antics mossens que va morir, tal per a Rubén, que potser molts oients el deuen conèixer perquè era molt, molt famós i molt, molt una persona encantadora, no? tant com persona com com mossèn, no? I bueno, aquest pis ha quedat lliure i el mossèn Josep Pruna va parlar amb Càritas i li va dir que si volíem utilitzar-lo amb la problemàtica d'habitatge que hi ha, perquè seria molt interessant que aquest pis que estava buit. I bueno, ara en l'actualitat es va arribar a un acord i en l'actualitat tenim una persona, una dona amb dos fills, que justament aquests dos fills participen en el programa educatiu de reforç escolar, eh? Vull dir, està encantada, molt, molt contenta, i bueno, és una manera més de les coses d'evidenciar que Càritas no està morta, que es mou i que fa coses per la solidaritat, i concretament en aquest cas pel Prat, que és el nostre poble.
Doncs, Vinyet, bé, ens quedem sense més temps. Gràcies per apropar-vos aquí al Prat Esports, per explicar-nos aquest projecte i també altres que teniu en marxa des de Càritas, per intentar, doncs, això, fer una societat millor de cara al futur. Que vagi molt bé la jornada. Dèiem abans, fora de micros, que sembla que el temps acompanyarà, per tant, això celebra, perquè doncs, aquí també juga un paper important perquè es pugui dur a terme aquesta americana de pàdel. I res, ens retrobem a veure per la tercera, sí. I que vagi molt bé aquesta.
M'agradaria, si em permets, donar gràcies, tant de part de Càritas com dels alumnes i de les famílies, a totes les entitats i empreses que han participat en aquest esdeveniment, no? En primer lloc, el pàdel Barcelona del Prat, l'Ajuntament del Prat, Càritas Diocesana de Sant Feliu, amb els seus professionals que ens han recolzat en tot moment a Càritas del Prat, Rotary Club del Prat, Cooperativa Agrícola del Prat, Supermercats Caprabo, Cafès Novell, Coca-Cola, Barroso Esports, Clínica Dental del Meller, Pastisseria Frambuesa, Restaurant Tots de Vins, Restaurant Can Pizza, Idilia Foods, que són l'antiga Nutrexpa de Colacao i Nocilla, Làcer, que són líders en productes d'higiene dental, i l'Estat Miquel de Pagejar, que és la que a última hora ens ha donat la gran sort de poder comptar amb unes samarretes per cada participant, i ens les dona aquest senyor Miquel. Moltíssimes gràcies a tots plegats en nom de pares, de Càritas i dels alumnes.
Moltes gràcies a tots dos i una forta abraçada, i que vagi molt bé la jornada.
Gràcies.
Moltes
a vosaltres.
Gràcies, Jonathan. Moltes gràcies per la ràdio.
Escoltes el Prat Esports. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Diumenge arriba una de les proves populars més destacades del calendari local. La cursa Delta, com a les darreres edicions, serà un circuit de 5 km urbà i que permetrà que les persones participants facin la prova de 5 km o la de 10. En aquest darrer cas, serien dues voltes al circuit. Per saber tots els detalls de la jornada, saludem Antoni Espigares, cap d'esports del periòdic Delta, que ha d'estar molt content perquè han tancat una setmana abans i amb rècord d'inscripcions, 1.400 persones. Bona tarda, Toni, i enhorabona.
Bona tarda i moltes gràcies per la felicitació.
Imagino que de moment la valoració d'aquesta edició és molt positiva i encara no s'ha celebrat.
Doncs sí, estem molt contents perquè això de fer rècord d'inscripcions i a sobre abans d'una setmana, doncs això diu molt d'aquesta prova, que cada any rere any estem millorant, i el tema de la participació, i bueno, en general molt contents de tot lo que tenim de moment fet.
Estava dins de les previsions aquesta bona resposta per part de la gent?
Bueno, l'hegemonia de les curses últimament està fent que les curses estan omplint bastant. Suposo que l'afició està millorant. Bueno, això també va obligar-les, eh? Hem tingut també al llarg dels 25 anys que portem, hi ha hagut anys millors i pitjors, però sí que és veritat que ara hi ha una tendència positiva. I bueno, ja portaven fa com dos o tres setmanes, portaven un, perquè això ho vas ben veient a les inscripcions diàries, no? I es veia que la gent s'està apuntant de forma massiva, i llavors això vam ampliar fins al tope que no podem fer més, perquè el circuit és el que és, i tampoc el que podem fer és que la gent no corri a gust en aquest circuit.
Pel periòdic Delta i sobretot pel Departament d'Esports, què suposa la celebració d'aquesta prova, que sempre té una bona resposta per part de la ciutadania?
Bé, doncs el periòdic Delta és una de les activitats que té, a part de l'Associació Cultural Delta Llobregat, sense ànim de lucre, doncs és una de les activitats que té, no? A part del periòdic de l'edició del periòdic de paper que mensualment surt al carrer, doncs tenim el Premi de Poesia que fem al gener, i la cursa és una altra de les activitats, juntament amb el premi que otorguem a la nit de l'esport, el Premi a la millor trajectòria. Llavors la cursa, doncs, és una d'aquestes activitats, i bueno, doncs l'agafem amb molta il·lusió, com la resta d'activitats que fem a l'associació.
I què suposa tirar endavant una prova d'aquest tipus amb tantes persones inscrites, perquè fa l'organització, la logística de celebrar una cursa d'aquest tipus?
Doncs per gent com nosaltres, que ho fem per afició, que no es guanyem la vida, vull dir que no som professional, doncs pues, suposa pues, quasi, et diria que mig any preparant aquesta cursa, clar, tingues en compte de a col·laboracions, sponsorització i tot el conglomerat tècnic que suposa una cursa d'aquest nivell, doncs sí, tenim, es dona bastant feina, però bueno, ho fem amb il·lusió i això al final jo crec que compensa totalment.
Sempre que es fan les coses amb un somriure, com que costa menys. Com a les darreres edicions, hi haurà la possibilitat de fer la cursa de 5 quilòmetres i la de 10, però sí que és veritat que per fer la de 10 hi ha un mínim de requisits, bueno, un mínim de temps, no?
Sí, el mínim és que has de passar la primera part en 35 minuts, abans de 35 minuts. Això és bàsicament perquè el circuit es tanca a una hora i mitja només, no?, per el tema de la circulació i de la congestió que es pot tenir al mig de la ciutat, perquè com ja ho saps, el circuit, la gran part del circuit passa per l'Avinguda Montserrat, llavors el tema de la mobilització és important, llavors es tanca una hora i mitja, llavors això obliga que la gent tingui que passar abans de 35 minuts la primera de 5.
I el recorregut al clàssic, no? Sortia des del Sagnier, Avinguda Verge de Montserrat, fins a l'Estruc i tornada. Bueno, amb la novetat, no?, de la sortida que es recupera, que l'any passat no es va poder fer en Apeles Mestres.
Això mateix, pel tema de les obres dels anys anteriors, aquest any recuperem la sortida ampla a Apeles Mestres, però bueno, el recorregut és el bàsic dels 5 quilòmetres que surt des del Sanies i arribem per Avinguda Montserrat fins a l'Estruc i tornada. Llavors, bueno, és el clàssic i el que la gent l'agrada i que facilita el que la gent vingui i pugui fer o un 5.000 o un 10.000. La peculiaritat de la cursa, com ja sabeu, és que és, la gent, malgrat que molta gent s'apunta i diu m'ha apuntat al 5 o m'ha apuntat al 10, no. La gent, hi ha gent que encara no ho té molt clar, però bueno, és a dir, tu a aquesta cursa tu t'apuntes a una cursa, però tu el mateix dia pots escollir fer 5 o 10. És a dir, quan tu arribes al quilòmetre 4.800 o 4.900, quan estàs al dintre de la pista, tu pots decidir si entrar a meta i fer el 5 o tornar a sortir i fer el 10. Vull dir que, i les dues distàncies són homologades, les dues distàncies tindràs uns temps, però bueno, continua la gent dient és que el tio m'ha apuntat al 5. No, tu t'has apuntat a una cursa i tu decideixes el mateix dia fer una cursa o una altra.
Això està bé, perquè algú pot pensar jo em faré la de 10 i quan porti ja 4 i pico dir, doncs potser no, potser em quedo a la de 5. També hi haurà la cursa infantil, o sigui que no només és una cursa per gent adulta, sinó també doncs, la canalla doncs, té també la seva cursa particular, no?
Sí, després de la cursa gran i que hagin donat els premis a les curses dels adults, farem les típiques tres curses de 400, 1.000 i 1.400 metres pels nens. Sí, que la canalla sempre va bé també es fa, les curses infantils sempre és un complement extraordinari per acabar la Gran Diada de l'Atlètica.
On es fa la cursa infantil, Toni?
La cursa infantil es fa justament a la mateixa, es fa donant una volteta per fora del senyer i centre d'arribades dintre de l'inflable d'arribada. És a dir, a la cursa petita de 400 es dona una volteta, a la de 1000 es donen dos i a la de 1400 es dona dintre es dona aproximadament, es donen tres voltes.
I ja per tancar, recordem quins són els horaris, perquè comenceu des de primera hora del matí i fins a quina hora més o menys s'allarga l'activitat.
Doncs mira, a partir de les 7:45 el diumenge ja estaran oberts ja el pavelló per donar dorsals. La cursa de 5 i de 10 comença a les 9 i la cursa dels nens aproximadament començarà sobre les 10:30, als quarts d'11.
I ja després, entrega de premis, també hi ha sorpreses, algun sorteig, no?
Hem fet dos sortejos que s'han fet per xarxes socials. S'han fet un sorteig dels dos menús del restaurant Cachopo, que és un dels nostres col·laboradors, i després també hem sortejat per xarxes socials dues parts de sabatilles, de sabates, que ha donat també una de les botigues col·laboradores del Prat, que és el LED.
Gràcies, Toni, per aquesta estoneta i que vagi molt bé la jornada de diumenge.
Doncs moltes gràcies, i només un detall, i és que fer un agraïment tant a les entitats públiques com a l'Ajuntament, Diputació i Federació Catalana d'Atletisme, així com a tots els patrocinadors i col·laboradors que sense ell seria quasi pràcticament impossible fer aquesta cursa que portem ja 25 anys al costat.
I els que queden, Toni, i els que queden. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies i bona tarda a vosaltres.
Al final del programa d'avui anem amb el podcast de Fans i no onze de la mà de Kevin Hurtado, i avui amb Víctor Vega, que ens porta aquesta història de Paolo Di Canio. Bona tarda, Kevin.
Què tal? Bona tarda, Jonathan. Sí, un nou episodi d'aquest podcast de Fans i no onze. Ja sabeu, la revista digital sobre història i cultura del futbol. La podeu trobar al web fanzine11.com i també al nostre compte d'Instagram @fanzine.11. Fanzine amb Z-I-N-E al final. I doncs allà teniu tots els articles dels diferents col·laboradors d'aquesta revista. Avui tenim amb nosaltres el fundador, encara que a ell no li agrada posar-se títols, que és el Víctor Vega, d'aquí del Prat. Què tal, Víctor? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Aquí, avui, a veure de què parlem.
Doncs avui anem a parlar un altre cop d'un bad boy, però en aquest cas un bad boy de veritat.
Sí, l'últim cop vam, desmitificar una miqueta la història del Robbie Fowler, no?, que ja havia perseguit sempre la llegenda del consum de drogues, i el que portava, no?, romantitzar tot aquest món. I avui portem un bad boy gairebé a l'inversa, no?, que a l'inici de la seva carrera semblava que no, com dirien aquest del Chiringuito de la Nota, i va por cui i...
Però va por qua!
Semblava que sí, que no, que era un bad boy, tenia caràcter, i al final de la seva etapa va fer com el cinema espanyol, no?, l'època del destape, i es va veure de veritat qui hi havia darrere de la seva persona en termes polítics i d'ideologia, sí, és un bad boy.
Parlem de la figura de Paolo Di Canio, un jugador que tothom segurament recorda per la seva etapa a la Lazio, que és el club del seu cor, i que a més és un club que està molt relacionat amb aquesta ideologia que va mostrar al final de la seva carrera.
Sí, ja ho veus. Di Canio, és d'origen italià, no? A la seva joventut va formar part, no?, dels Irreducibili, que són el grup ultra de la Lazio, i tot i això, al principi de la seva carrera l'ha de fer fora d'Itàlia. El seu primer, no, pas endavant en el món professional és, curiosament, el Celtic de Glasgow, no? Un equip que jo crec que tots els aficionats al futbol el tenim com a referència, totalment al contrari del que podria ser la Lazio, no? És a dir, defensa de valors humans, no? Defensa antifeixista. Però clar, tornem al que hem dit a la introducció, no? En aquest moment només és un jove italià, davanter, bueno, una mitja punta, no? D'aquests, ara que es diuen, no? Fals nou, perquè realment, tot i fer molts gols a la seva carrera, no era un davanter pur d'àrea, rematador, sinó que, bueno, jugava la pilota, feia uns metres més lluny de la porteria per participar en la construcció de l'equip, i això li fa, de fet, guanyar-se el nombrament de jugador de l'any a la seva primera i única temporada al Celtic, no? Després arriba a West Ham, no? Que és un Hammer fidel. A més, també sabem que els Hammers són una afició molt, molt, bueno, molt passional, i encaixa, no? Cau de peu als Hammers amb una trajectòria golejadora impecable, sent un jugador històric a nivell de registre, però que també ens deixa dos contradiccions amb el que després ens mostrarà a la seva part final a la Lazio, que és que, bueno, va tindre un premi al Fair Play Internacional, Fair Play per la FIFA.
I que entenc que és en aquesta etapa en la que era Hammer, per què va ser aquest premi de Fair Play?
El va rebre el 2001 amb una acció que, bueno, ell té dues accions que sempre surten a tots els zappings aquests o els vídeos de YouTube recopilatoris de temporades. Un és aquesta acció del 2001, no? On en un partit contra l'Everton ell rep a l'àrea una pilota pràcticament sol i podria rematar i ficar gol, però decideix agafar aquesta pilota i no continua en l'acció. Per què? Perquè el porter rival, el porter de l'Everton, Paul Gerrard, es lesiona en aquell moment, en aquesta acció del genoll, i ell decideix no fer gol a porteria buida, no? Una acció que, evidentment, en un primer moment genera una miqueta de conflicte, no? per part de l'afició i dels companys, però que, evidentment, minuts després és ovacionada, no? com una de les accions rares, inusuals, no? Perquè fins ara, tornem a dir, la part de bad boy la tenia més que res perquè era una figura passional, no? De fet, ja s'ha vist, no? amb el pas del temps, quan ja poden destapar els secrets, que el va intentar signar al Manchester United, però ell va mantenir-se fidel per una qüestió de pura fidelitat i d'estima al club, al West Ham.
Mm-hmm. Clar, aquí aquesta és una acció que voldríem dir, ostres, quina empatia, no? De que el porter està lesionat, tira la pilota fora. Aquí està el debat de si un feixista pot ser o no bona persona.
Sí, no, o sigui, clar, aquí obrim...
Tot i ser feixista.
Clar, obrim aquí el melón, no? Suposem, si ens anem a la pitjor persona de la història del món, no? De la història de l'humanitat, i parlem de Hitler, segur que trobem algú que et diria que era bon paio, no? I que
era molt simpàtic, sempre sí. Saludava.
Sí, sempre saludava, amigo de sus amigos.
Tenia un gos, segur que era simpàtic amb el seu gos.
Segur, sí, segur. Clar, a més sí. Era una persona molt sensible que pintava.
Sí, sí, clar, és el pintor austriaco.
Exacte.
Però sí, ja van tindre un episodi d'aquest temperament, no? al Sheffield Wednesday, un bon nom de fàcil per dir a la ràdio, que va ser una empenta a l'àrbitre el 1998, abans de la seva etapa al West Ham, que ja deixava entreveure, no, el seu temperament. Però no va ser, bueno, fins a la seva tornada a la Lazio, a la Lliga Italiana, que en un derbi el 2005, el derbi Lazio-Roma, que després de ficar un gol decisiu, no té res millor a fer que marxar enfront dels irreductibili, als ultras de la Lazio, que ara parlarem una miqueta de la idiosincràsia del club i d'aquest sector de l'afició, i, bueno, i posar-se, no, a demanar un taxi, per dir-ho d'alguna manera més sutil, no? Fa el saludo romano, el saludo nazi, com li vulguem dir, no? Evidentment, no d'una manera...
El meu cor cap a la gent, no? Com va dir l'Elon Musk, també.
Sí, no, però en aquest cas no hi ha dubte. És que no hi ha dubte, no podem dir que... No podem justificar el fet de... No, és que, bueno, és que... No, com Elon Musk, no, és el meu cor... No. Va ser un destape, com he dit abans, perquè a partir d'això, no, evidentment, hi ha una reacció en cadena del perquè que hi ha darrere de Icanio, no? I aquí és on comença a veure's el seu passat, la seva ideologia, les, comença a declarar, és a dir, ell a la seva autobiografia es declara feixista, feixista però no racista, que això ens donaria per un podcast sencer de
com es menja això?
De veure si és possible. I te n'adones, no, que el futbol al final doncs, bueno, a vegades justifica molt això, no? Sí que és veritat que la figura d'Icani després d'això és amada, no, i odiada a parts iguals, però el problema, no, el que ens està aquí ocupant aquest espai és bueno, que va continuar, va tindre una sanció evidentment de la UEFA, però va ser una sanció econòmica, econòmica en termes futbolístics.
Això t'anava a preguntar, com va reaccionar els estaments del futbol i també el món del futbol, la societat italiana,
mira,
el propi club?
Itàlia, per desgràcia, no sé, perquè al final jo em menjo ara una miqueta que estem parlant, i torno ara en un moment. Tot això em ve al cap per bueno, fa d'actualitat, no? L'aficionat aquest del Real Madrid que fa unes setmanes va sortir, no, unes imatges seves fent igual la salutació nazi, feixista, com li vulguem dir, no? I clar, jo em vaig anar, no, a la imatge aquesta de Dicani, no? I vaig voler investigar una miqueta. Clar, quan tu li poses, com en aquest cas, una multa de 10.000 euros a un futbolista, clar, si me la posen a mi, puf, m'has destrossat. Però clar, se li poses a un jugador multimilionari, què estàs dient? No? És a dir, pràcticament una impunitat, no?
Exacte.
No és el primer episodi de la Lazio, no és l'últim. Estem parlant d'un estadi que qualsevol persona que hagi estat a Roma o hagi pogut veure al voltant de l'estadi olímpic de Roma, al seu voltant té el que es diu Foro Itàlic, no? Però que originalment es va bautitzar, no, com el Foro Mussolini. Tot el conjunt de mosaics, figures, no? Tot és de l'al·legoria al feixisme, de l'al·legoria a Mussolini. Avui, encara a l'any 2026, trobem tot al voltant d'un estadi envoltat de simbologia feixista, de la qual l'afició es sent part i es sent identificada. El futbol italià està totalment impregnat, no? És a dir, el futbol arriba també per part de Mussolini, no? amb el Mundial que fan, amb el Mundial que guanyen, no? per una miqueta, no? Aquesta filosofia feixista d'equip, d'esport,
d'eina de propaganda,
d'eina
també.
De propaganda, efectivament. I bueno, i a partir d'aquí, no? Doncs tenim un Dicanio que no se'l pot aturar, amb múltiples tatuatges feixistes de Dux, Duce, la paraula, bueno, el guia, no? El sobrenom que rebia Mussolini, té tatuat diverses simbologies, àguiles, no, imperials i coses així. I
perquè ell era més no sé, potser és una miqueta des de la ignorància, era més fan, podríem dir, del feixisme italià, que no tan neonazi o...
Sí, 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 sí. Era totalment...
Era una devoció potser fins i tot cap a la figura del propi, sí, Benito Mussolini.
Sí, bueno, és que són coses que no es poden separar. El feixisme i el culte al líder i el culte a la unió de grup i tot això van de la mà, no? Bueno, al final, per desgràcia, continuem veient avui dia, cada cop menys, evidentment, per sort, però continuem veient actes que vinculen el futbol amb política, tot i que molta gent, a més, que són d'aquest sector, després, quan els jugadors, no, posen el general terra en contra del racisme, i no, és que no hem de barrejar futbol i política. Bueno, i resulta que quan, no, quan tenim problemes, com ara, per exemple, ens trobem un Mundial totalment impregnat de política, et surt el seleccionador del país original del conflicte, no, és que no hem de barrejar política. Bueno, permeteu-me que discrepi d'això, no? I en el cas de Dicani trobem això, la romantització del feixisme, de l'odi, no, a les grades, d'aquesta cultura molt criticable del hooligan, perquè al final quan es barregen aquestes ideologies, que és que jo el que em mato a dir, no? És que, claro, és que ara todo no se puede decir nada. Bueno, és que poder, si el teu missatge és perseguir gent o discriminar gent, poder... hi ha espais on no toca, o sigui, no tocaria en joc, però menys un estadi on se suposa que volem utilitzar l'esport com a eina per educar.
Doncs no sé si vols afegir alguna coseta més, Jonathan.
No, per la meva part ja aportació era aquesta.
Era aquesta, no? La de Mussolini a extrem dret. Bueno, lateral, en aquest cas. Ja li pujarem la posició en el futur. Sí. Doncs, Víctor Vega, moltíssimes gràcies, com sempre, per passar per al podcast de Fans i Nonsa. T'esperem en la propera ocasió.
A vosaltres. Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb Valeri Incapi. Els Esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Gràcies per escollir-nos i fins demà. Adeu.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.